Bona tarda, són les 7. És dilluns 2 de maig de 2011 i arrenca aquí una nova edició del Temps de Descompte a Ràdio Maricel. Els esports a la ràdio i les diferents competicions que encara han ja la seva en recta final. En futbol destacarem que la Unió Esportiva Sitges ho té complicat, força complicat, molt complicat, depèn de com ho vulguin veure. Després, sobretot, de la derrota que va patir dissabte davant un júnior que amb el seu triomf a Iguadols per 1-2 ja és matemàticament campió. Els de Manel Rodríguez, atenció, haurien de sumar els 12 punts que queden si volen tenir opcions de salvar-se. I repetim una vegada més que són o continuen sent bastant poques. A la segona territorial, el Sobrense no falla, fa els deures al Camp del Monjos, on guanya per 1-2, i la Lliga, o el títol, millor dit, ja és cosa de dos, amb permís del Molanta, l'Òdena i la Fundació Atlètic Vilafranca, i equips de la tercera territorial que ja han aconseguit matemàticament l'ascens, l'Hortonenc, el Torrollenc i la Penya Jove. En parlarem en el nostre bloc futbolístic d'aquí uns moments, però destacarem també que la Copa Catalunya de Bàsquet, el Bàsquet Sitges, ja amb la primera posició assolida, guanya de 13 a l'Hospitalet, pensant ja en les fases d'ascens a EVA. Pel que fa a la primera nacional d'hoquei patins, el Barça no perdona a un club patí Sitges que té cada cop més els dos peus a la primera catalana, un Barça que va guanyar 0-8 dissabte passat a Pinsbens. I a la part final del programa, Xavi Cenzano ens posarà amb el dia de les diferents competicions i esportistes del Club Natació Sitges.
Temps de descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
El temps de la informació esportiva a la sintonia de Ràdio Maricel, aquesta nova edició del Temps de Descompte que els estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores. Comencem.
Saps que el Diari de Vilanova és el setmanari comarcal més venut de Catalunya?
I això, que mai no s'ha venut a ningú.
Diari de Vilanova, 157 anys informant-te de tot allò que t'interessa. 157 anys depenent només de tu.
Els dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel teniu una cita amb el programa de l'Enric Soler, Vida i Miracles. Biografies, novetats i anècdotes dels famosos relacionats amb el món de la música. Recordeu, el dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel, Vida i Miracles.
Si tienes problemas con la bebida y ves que solo no los puedes resolver, quizá podamos ayudarte. Los grupos de Alcohólicos Anónimos son la solución para millones de personas en el mundo entero. Llámanos al teléfono 977-68-2288.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
S'ha superat ja amb l'últim parèntesi de la temporada, el de la Setmana Santa, la gent d'esport a la ràdio, tornem a ser aquí. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, com va tot?
Molt bé.
Això s'acaba cada cop que arribem a aquestes dates, diem el mateix, però bé, situacions molt diferents, ho hem comentat tot just en començar amb aquest temps de descompte d'avui 2 de maig, però bé, el Sitges ho té difícil, difícil, perquè hauria de sumar els 12 punts que li queden en aquestes quatre últimes jornades i resar una miqueta. El Sobrense, per la seva banda, ja fa setmanes que la competició la té lligada perquè no podrà optar al títol, quedarà o quart o cinquè, per tant, temporada doncs, força satisfactòria, diguem-ho així, per als homes de Jordi Serra. El bàsquet, que és a punt ja d'encarar les fases d'ascens a Lliga EVA. Dissabte guanyaven de 13 a l'Hospitalet, per tant queda una jornada per acabar aquesta fase prèvia, la que jugaran diumenge a la tarda a la pista del AS de l'Hospitalet. I en hoquei, doncs el Petit Sitges, després del 0-8 que va patir dissabte amb el Barça, un equip que està per pujar de categoria, doncs pràcticament, com dèiem també, Toni té els dos peus a la primera catalana. No tot són coses evidentment negatives, com dèiem també fa uns moments, tot just en arrencar el temps de descompte d'aquest vespre, bé, hem de felicitar avui algú, per exemple l'equip del Sobrense femení.
Sí.
Molt especialment el Sobrense femení, l'equip sènior, que després de la victòria d'ahir al migdia amb el Carmelo per 3-0, s'ha assegurat ja la tercera posició, que li dona, hem d'entendre-ho així, l'ascens de categoria.
Sí, hi havia dubtes sobre a veure quants pujava, si 2, si 3, si 4. Finalment sembla ser que seran 4 els equips que pujaran. Si pujan 4, el Sobrense ja s'ha assegurat l'ascens. Serà un ascens històric perquè mai a Sitges havia aconseguit un ascens en aquestes categories d'un equip femení. Uh-huh. Serà històric, i a més serà històric perquè la feina que ha fet el Sobrense femení en aquest temps de vida que té aquí a Sitges ha estat sensacional. Jo penso que s'està fent una feina molt bona. El futbol femení aquí doncs, porta una trajectòria excepcional, i bé, i cal felicitar-los, no? Perquè molt bé. L'equip de Josu, molt bé l'entrenador, molt bé tots, molt bé arropats per la gent del Sobrense, i doncs felicitar-los, no?
Doncs una felicitació ben gran per aquest equip femení del Sobrense, que després, repetim, de la victòria 3-0 a Carmelo, doncs aconsegueixen aquest ascens.
I perquè s'acaba. Si això durés 4 o 5 jornadetes més, el Jaica, que és segon, doncs perderia aquest segon lloc amb el Sobrense, que a poc a poc l'ha anat esgarrapant punts i pràcticament lo té a...
Sí, el Xaica, que precisament és el proper rival del Sobrense.
Del Sobrense.
Li queden dos partits, la visita al camp del Xaica, i acabarà la temporada rebent aquí el Basel Èrdola.
Que venia d'empatar amb el Vilanova, el Xaica, i que no va ser capaç de guanyar el Vilanova, i doncs per això t'he dit que el Sobrense, perquè s'acaba, no? Si no, fins i tot el segon lloc l'hagués aconseguit aquest any.
Estaria a la base, sens dubte. I hem de felicitar també, com dèiem, equips que ja han aconseguit de forma matemàtica l'ascens de categoria. L'Hortonenc, estem parlant de la tercera territorial, l'Hortonenc ja fa, abans de la Setmana Santa, ja havia aconseguit assegurar-se aquest ascens, però aquesta setmana ho han fet el Torrellenc i la Penya Jove de Josep Riambau.
Sí, jo vaig estar ahir a les Roquetes, vaig estar veient el partit de les Roquetes, que jugava moltíssim, i allà estava el director tècnic, l'Alfred Montmeneu, uh-huh, que estava molt content de la trajectòria de la Penya Jove i de Josep Riambau. Nos alegrem molt per Josep Riambau, perquè és un d'aquests entrenadors doncs, que sembla que no estiguin, que fan molt la feina, que tenen un senyorio, com es diu, i ara està tan de moda això del senyorio, doncs és una persona honesta.
Molt cabal.
Molt cabal. Sí. Fa la seva feina i mira, ha portat a la Penya Jove doncs, a tocar ja la tercera catalana, la nova categoria, la segona territorial d'aquest any. L'ho ha portat allà després d'unes temporades i a més amb un equip que convenç, que agrada i que juga a futbol. Felicitat, Josep, perquè és un home doncs, que ja va revolucionar el Sobrense en el seu dia, que va canviar la història del Sobrense, que a partir de que Josep Riambau toquessi el Sobrense, doncs, començava a canviar tot.
La tecla del Sobrense va ser un canvi de filosofia, diguem-ho així, que ha dut el Sobrense fins on és ara.
Sí, exacte. Doncs després de molts anys se l'ha aconseguit ara amb la Penya Jove, i felicitar-lo perquè és un home de Sitges, és un home que s'ho mereix molt, i a més jo penso que és d'aquests entrenadors doncs, que fa la feina.
Per tant, tenim ja els dos equips del grup de Z, Penya Jove i Torrellenc, com a nous equips de la tercera catalana la temporada que ve, i el grup 11 faltarà veure, dèiem ja que l'Hortonenc ho té aconseguit, si serà o bé l'Olivella o bé els Sant Cugat Sesgarrigues. Atenció, perquè l'Olivella s'ha complicat una miqueta l'ascens en aquest cas.
Sí, va començar molt bé, l'Olivella va començar molt bé el campionat, jo penso que ha estat l'equip que ha marcat una miqueta la trajectòria en aquest grup, però al final doncs els últims partits l'estan sobrant, té molt de problemes per a guanyar els partits. Ahir es complicava molt la vida, ja no perquè perdés, si acabes perdent no passa res, t'expulsaven tres jugadors importants.
Sí, compte que recordem que l'Olivella anava perdent amb l'Hostalets de Pierola
2-0,
partit suspès. Uh-huh.
Tot va venir per un penal que segons l'Olivella era clar, l'àrbitre no va xiular i aquí se va embolicar la troca, i aquesta troca va portar doncs a tres expulsats de l'Olivella. Clar, això pot perjudicar l'Olivella, perquè l'Olivella, doncs, si no és la, aquesta setmana, podria ser la setmana que ve, perquè li falten tres puntets per a ser equip ja de superior categoria. Tant de bo lo pugui sumar la setmana que ve, aquests tres punts que li fa falta, perquè si no es complicarà molt. Té a darrere el Sant Cugat, les Garrigues estan allà.
Sí, a tres punts.
Està a tres puntets, falten dues jornades per acabar això, i doncs a veure què passa, però l'Olivella ho té bastant bé, lo té a tres punts, guanyant un partit és equip de superior categoria, però l'està passant massa
aquesta pressió,
la responsabilitat, no?
Això mateix. Doncs bé, rivals del Sobrens la temporada que ve ja s'ho poden anotar: el Torrellenc, la Penya Jove, l'Hortonenc, i caldrà veure si serà l'Olivella o bé el Sant Cugat Ses Garrigues. I no sé, Toni, si dic que aquests equips també podrien ser rivals o acabaran sent rivals de la Unió Esportiva Sitges.
Home, jo avui me sap greu molt dir-lo, avui jo veig que el Sitges ja ha
descendit.
Jo ho veig claríssim. I el que no lo vulgui veure, té, a veure, és lliure de...
Sí, no, en qualsevol cas, ara hi haurà els optimistes, els menys optimistes, els més pessimistes, però la situació diu que el Sitges hauria de guanyar els 12 punts que queden.
I suma 42.
Sí, no, 41.
41, no?
Sí, 41.
Suma 41. Escolta, el Sant Joan d'Espí, a veure, la Munia té 41 punts.
Sí.
És de ser classificat. 39 té la Unificació Belvitge, és un C. Tu penses que la Unificació Belvitge no sumarà més de 3 punts en 4 partits?
No sé,
quan el Sitges té que guanyar els 12?
Sí.
Escolta, jo ho veig molt, molt complicat. Jo veig que el Sitges ja, que ha perdut categoria. Jo deia que amb 44 punts se podia salvar resant. Amb 41, Pitu, jo lo veig molt complicat, perquè a més és que el Sitges té 29 punts. Té per davant a l'Andalusia, que té 30, a l'Espluguem té 35.
Sí, aquesta jornada li ha estat un desastre pel Sitges, perquè l'Espluguem va guanyar el camp del Bellvitge per 1-2.
I que no me vinguin a parlar del grup Cois, o si no està Cois, o el que vulguin, que no me vinguin a parlar d'això. Per mi, per a salvar les coses, té que ser a vegades molt valent. I si continues jugant la mateixa línia, si continues fent les coses igual, tindràs el mateix resultat. Si te la jugues, potser te surt. El Sitges no va ser capaç de guanyar el Júnior, amb mala sort o sense mala sort, però va perdre els 3 punts. I per mi ja s'ha sentenciat. Per mi, l'equip dels Sitges, i me sap greu dir-lo, i ho diu el Toni Muñoz, és equip d'inferior categoria. Tant de bo m'equivoqui, perquè fins i tot m'alegraré. Però no crec. Jo, per mi, avui en dia, avui, dilluns 2 de maig, el Sitges ja és equip d'inferior categoria.
En qualsevol cas, ja veurem què passa en aquestes 4 últimes jornades, però el Sitges hauria de sumar els 12 punts, és a dir, estaríem parlant de 4 victòries consecutives, cosa que no ha aconseguit aquesta temporada ni de bon tros. I el Júnior, amb la victòria de dissabte a Iguadols per 1-2, s'assegura ja el títol. La gent del Júnior, aquest equip de Sant Cugat, que ho va celebrar, fins i tot més d'un i més de dos es van voler remullar tirant-se a la platja. I bé, clar, miren la classificació i veuen Júnior 61 punts, Sant Cugat segon amb 52. Si en queden 12 per disputar i la diferència és de 9, com és possible? Doncs bé, l'explicació és ben senzilla, és que el Sant Cugat descansa a l'última jornada i, per tant, tal com ara la temporada, el Júnior ja, doncs, campió a falta d'aquestes 4 jornades.
I en conversa que jo vaig tenir ahir a la nit amb el Tofí Ferreres, l'entrenador del Cubelles, com a bon entrenador va felicitar a l'entrenador del Júnior i li va dir que sí, però que no s'ho esperava, no? No s'esperava guanyar partit a Sitges, perquè va venir amb moltes ausències significatives,
sí,
per lesió i sanció.
Sí.
Diu, arribo a Sitges en quadre i me porto els 3 punts. Escolta, millor no m'ha pogut anar. Això ho diu moltes coses, Pitu.
Sí. Però el Sitges també justeja i ha estat una...
Juga-te-la.
Ha sigut una tònica.
Juga-te-la. Si no te la jugues, doncs aquí estem.
Bé, en qualsevol cas, així està o és la realitat d'aquest grup tercer de la primera territorial. Com dèiem, el Sobrens Sec va guanyar 1-2 al camp del Monjos, va fer els deures l'equip del Jordi, i atenció perquè l'empat del Molanta al camp del Mediona el deixa ja pràcticament sense opcions. Sí, és a dir, que ara sí que podem parlar obertament ja que l'Òdena i la Fundació Leti Vilafranca seran els dos equips que lluitaran pel títol fins a l'últim instant.
Sí, sí, estaran lluitant fins a l'últim instant, i bé, el Molanta, doncs, clar, empatant al camp del Mediona, sí que és un camp complicadet de terra, però si vols estar allà tens que guanyar, no? Va empatar, doncs ja ha perdut opcions i ara és cosa de dos, i ara més que mai cosa de dos. Ho té molt bé l'Òdena, ho té molt bé, tan sol el Ribas li pot fer mal, i el Ribas tampoc es juga res, tot i que le va fotre, em sembla que 8-0
a la Pobla de Claramunt,
Però tu saps que la Pobla de Claramunt és un equip amb dos cares, la cara a camp contrari i la cara al seu camp.
Correcte.
Allà ha d'anar la setmana que ve les Roquetes, que es juga molt en aquest camp, i segur que patirà molt si vol sumar, una de les Roquetes que m'agradaria molt que salvés la categoria, perquè ahir
ho pot aconseguir, perquè de fet ha fet una bona estirada,
ahir en quadre, Pitu, sense Codro, que és un dels jugadors,
sí, és el referent,
de les Roquetes, va poder guanyar el Sant Pedro de Villa 2-0. També la clau va ser el porter de les Roquetes, que va estar molt acertat, i al final va aconseguir un 2-0. És un equip que intenta jugar a futbol, que té una molt bona actitud, malgrat de que és un equip molt justet de recursos, i va aconseguir una bona victòria, i m'agradaria que les Roquetes continués en aquesta categoria, perquè si continua le pot donar també cosetes al grup, no?
Sí, sí, serà un grup molt, molt atractiu, sens dubte, el de la temporada que ve. Les Roquetes, que ha sortit del pou i que, bé, a poc a poc, sembla que el que fa unes setmanes ho veien doncs gris, gairebé negre, ara ja es comença a veure doncs com a possible la salvació del conjunt de les Roquetes. Parlarem de tot plegat d'aquí uns moments, quan obrim el nostre bloc futbolístic. Hem de parlar també, com dèiem, de la victòria del bàsquet Sitges, que dissabte es desfeia 80-67 del Club Bàsquet L'Hospitalet, el bàsquet Sitges que aconseguia la primera posició abans del parèntesi de la Setmana Santa, tot i que va perdre, recordem, a la pista de l'Igualada. Bé, la situació ja el conduïa a conservar aquesta primera plaça de forma ja matemàtica. Per tant, vol dir que el conjunt d'Edu Piñero tindrà el factor pista a favor quan comencin les fases d'ascens a Lliga EVA. Com a possible rival, doncs, hores d'ara, i ja pràcticament es pot donar com a fet, pràcticament serà el Minguella de Badalona, que és el quart de l'altre grup, del grup segon. Per tant, ja suposem que el cos tècnic del bàsquet Sitges ha posat fil a l'agulla per tractar d'estudiar doncs aquest rival, el Minguella de Badalona, que serà el primer dels esculls a superar en aquestes fases d'ascens a Lliga EVA. Queda una jornada per acabar la fase prèvia, partit, diguem-ho així, de tràmit, el que jugarà el proper diumenge a les 7 de la tarda el bàsquet de Sitges a la pista de la S, que és tercer per la cua. I en hoquei, Toni, queden 4 jornades, però clar, si veus els partits que li queden al Pati Sitges, Voltregà, Manlleu, Congrés i Caldes, i després del 0-8 de dissabte aquí amb el Barça, com dèiem, pràcticament peu i mig, dos peus a primera catalana aquest equip.
Sí, sí, ja de fet ja estan treballant per a l'equip de l'any que ve. Clar que és el que tenen que fer, perquè ja la categoria està perduda,
I la salvació ara està a 8 punts.
A 8 punts, supercomplicat. Queden 12 punts en joc.
Sí.
Necessites 8 per salvar-te, que els altres no sumin i que tu sumis, doncs l'equip ja és de primera catalana, i ara el que té que treballar l'equip és, i el club, és aquesta primera catalana per l'any que ve, i mirar de fer un equip competitiu que estigui allà i que pugui assolir la categoria, la primera nacional catalana, que no passa res, la qüestió és anar treballant i anar treballant una miqueta, doncs clar, i català, no?
Sí, anar
per feina i anar fent base i anar fent la feina, i ja s'arribarà a la primera nacional catalana, que és la categoria on realment té que estar els Sitges.
Sí, senyor, molt bé, fet aquesta prèvia ja, comencem el programa d'aquest vespre, d'aquest dilluns 2 de maig, d'aquí uns moments, futbol. Drop the business. el nostre primer punt de referència és a la Blanca Subur. Hem de repassar ja els marcadors del cap de setmana per als equips de la Blanca, superat ja, com dèiem, el parèntesi de la Setmana Santa. Ens en parla una setmana més l'Albert Lluís. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hem superat ja, com dèiem, l'últim parèntesi de la temporada. Anem ja de corrido, com aquell que diu,
sí,
fins al final del campionat. Vinga, doncs, que no s'aturi la cosa, com es diu, i per on comencem?
Bueno, doncs començarem pel juvenil A, Blanca Subur 2, Atlètic Vilafranca 0. Ha sigut un partit més fàcil del que esperàvem. La Blanca s'ha pogut desfer-se de la pressió vilafranquina i ha marcat dos gols que ens han donat la victòria. Juvenil B, Igualada 4, Blanca Subur 3. Un robo a mano armada. Tots els àrbits fan el seu Barça-Madrid i avui ho ha assassinat tot. Gràcies, maco. Cadeta, Blanca Subur 0, Damm 2. No pensàvem guanyar, però l'actuació de l'àrbit Vilanoví ha acompanyat l'espectacle. Molt bon partit. La Damm, que no necessitava que els ajudessin. Cadet B, Blanca Subur 1, Calafell 2. Partit en què la Blanca no va tenir la sort que necessitava. Els visitants, un bon equip, ens van ballar aprofitant les mancances de la Blanca. Infantil A, Javac de Terrassa 0, Blanca Subur 2. Bon partit dels nanos guanyant a un difícil camp. Han dominat tot el partit. Infantil B, Canyelles 1, Blanca Subur 1. Bon empat fora. Potser haguent apretat més, podien haver estat guanyat. Infantil C, Òdena 1, Blanca Subur 4. Magnífic resultat a Òdena. La Blanca va jugar un bon partit, com és normal en ells. A la Vina, Igualada 9, Blanca Subur 2. S'ha tombat, s'ha trobat un equip molt fort i la Blanca ho ha regalat tot, ja que avui no han estat al camp. A la 20B, Júnior 5, Blanca Subur 3. Bastant bon partit del B, que ha perdut davant un quart A i molt fort. A la 20C, Blanca Subur 7, Ribes 2. Partidars dels nanos que han dominat i col·legiat a plaer. A la 20D, Blanca Subur 7, La Granada 5. Els visitants es van adavantar amb 0-2. Però quan la màquina de la Blanca ha començat a funcionar, s'ha tombat el partit en un gran rus final. A la 20E, Blanca Subur 2, Gelida 1. Partit difícil contra un A. La Blanca va donar dues vegades i ells una. Benjamín A, Ribes 1, Blanca Subur 5. Exhibició de joc a Ribes. Els locals no han pogut amb el gran joc de la Blanca. Benjamín B, Blanca Subur 3, Gat Sender 0. El A del Sender no ha pogut amb el B de la Blanca, que els ha dominat en tot. Benjamín C, Quintinenc 2, Blanca Subur 5. Plens de joc i força, els més petits no han volgut ser menys que els altres benjamins. Per últim, el 47 campionat del local de Pinsbens, amb els seus partits de Copa, amb promeses, Remax 2, Can Grogori 4, Interarmaris 3, Òptica 3 i Construcciones Chechu 5, Sixa 4. I en Pitufos, Newton Informàtica 2, Hotel Estela 0, Begudes Adell 6, Les Magnòlies 0 i Camping Sitges 6, Restaurant Triana 1. Els equips que han anat a fora aquesta setmana, a Setmana Santa, han sigut el Cadet A, que ha anat a la Costa Brava i ha quedat campió, la Levina, subcampió del torneig de la Unió Esportiva Sitges, va perdre la final a penaltis, la Levin D, va, a Molins de Rei, va quedar cinquè de 20 equips, la Leviner, 14è de 20 equips a Molins també, Benjamín C, 15è de 24 a Molins de Rei, i la bona sorpresa de la Setmana Santa va ser que el Benjamín A, que es va desplaçar a València, a Saler, va fer un grandíssim campionat i es va endur la copa. Doncs,
fantàstic aquest últim repàs, aquest últim recordatori dels equips que han viatjat en aquesta Setmana Santa i amb molt bons resultats, com poden comprovar. Doncs, Albert, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Molt bona setmana. Adéu-siau.
Adéu, igualment.
Seguim endavant després de conèixer ja els marcadors dels equips de la Blanca Subur. Parlem de futbol femení per repassar ja els marcadors dels tres equips del Suburense, l'Alevi Infantil, que es van dur la victòria, per exemple, 2-1 va guanyar el conjunt sitgetà amb el Bonaire, amb dos gols de Sílvia, una victòria molt treballada de les més petites del Suburense femení, que continuen líders una setmana més. Pel que fa al cadet juvenil, el Suburense va perdre per la mínima 1-0 al camp de la penya recreativa Sant Feliu. Un partit, ens diuen, dolent del Suburense, que no ha sabut jugar a un rival que no ha demostrat ser, en qualsevol cas, superior damunt del terreny de joc. I, sens dubte, ho dèiem fa uns moments, una de les bones notícies és la victòria, no només la victòria del sènior, que va guanyar 3-0 ahir al migdia al Carmelo amb gols de Júlia, Nati i Lau, sinó que, a manca de dues jornades, aquest equip del Josu, Toni, ja és matemàticament equip ascendit. Si no hi ha res extraordinari, el Suburense femení puja de categoria.
Sí, sí, sí. Si tot va com té que anar...
Esperem en alguns moments del programa poder conversar, mal que sigui uns minutets, amb el Josu, a veure si serà possible, però en qualsevol cas, bé, ressaltar i ressenyar això, no? Aquest ascens històric del Suburense femení.
Sí, un ascens molt important, no? Perquè, de fet, estem parlant d'un equip que tindrà 4 o 5 anys de vida, que ja ha assolit dos categories i que assolirà ara una categoria històrica en la que pràcticament no ha hagut cap equip de la comarca. El Suburense femení, jo penso que s'està fent una brillant feina des de la base fins al primer equip, i doncs jugadores que fa 3 anys estaven jugant a la base, doncs ara estan jugant al primer equip, i tot això doncs li va molt bé a aquest equip. Jo penso que la feina que ha fet Manu Julián, el president del Suburense, doncs ha estat molt bona pel futbol femení, i doncs aquí tenim una referència allà a la comarca d'un equip molt jove com és el Suburense femení.
Queden dues jornades encara, el Suburense ha de jugar al camp del segon classificat, que és el Xaica. De fet, ja fa unes quantes setmanes que la Fundació Vilafranca es va assegurar el títol, el campionat de Lliga. Xaica fora de casa, i acabarà la temporada el conjunt del Josu rebent el Baix Olèrdola, aquí al municipal, i es tancarà una temporada, en repetim, brillant amb aquest ascens de categoria. I el que deia el Toni també fa uns moments, si la competició durés una miqueta més, compta, perquè el Xaica fins i tot podria veure perillar aquesta segona posició, eh?
Sí, perquè jo penso que la segona volta del Suburense està molt bona, i de fet el Xaica no ha estat tan bé, no? El Xaica va començar molt fort i fins i tot era un gran equip, un dels equips que li podien fer una miqueta d'ombra a l'Atlètic Vilafranca. Doncs no ha sigut així, ha acabat segon, però un segon lloc que, si se descuida una miqueta i si això s'allarga 3 o 4 jornades més, perillaria, no? Perquè el Suburense lo tens allà, tens en un moment molt dolç del Suburense, fent la feina que té que fer, i penso que és això, no? Ara s'enfronten entre els dos, ja pràcticament no es juguen res, però si es juguessin quelcom, potser el Suburense, i espera que no guanyi el Suburense, però crec que la recta final del Suburense ha estat magistral, i en canvi el Xaica doncs ha frustrat una miqueta.
Serà interessant en qualsevol cas aquest enfrontament Xaica-Suburense, per veure una miqueta on està un i on està l'altre, no? I amb quines forces arriba un i amb quines forces arriba l'altre. Probablement el Suburense arribi en millor moment, tant anímic com físic, en aquest sentit. Molt ben fet aquest primer ja en repàs de marcadors. Anem a parlar ja dels Sitges i el Suburense. Repàs d'aquí uns instants a la primera i la segona categoria territorial. La derrota dels Sitges 1-2 amb el Júnior dissabte a la tarda al Municipal d'Aiguadols té dues lectures. La primera, la que ens interessa, que els Sitges ho té molt difícil per salvar la categoria, i la segona és que, amb la victòria, del júnior, aquest equip de Sant Cugat es proclama ja matemàticament campió de Lliga. I a la segona, la Lliga ja és, amb permís del Molanta, pràcticament cosa de dos, de l'Òdena i la Fundació Atlètic Vilafranca, mentre que el Sobrense tractarà, doncs, això, d'acabar amb un bon sabor de boca, un Sobrense que va fer els deures dissabte a la tarda al Camp del Monjos, on va guanyar per 1-2, i, en fi, el conjunt de Jordi Serra, que té un final de Lliga doncs bastant maco, perquè recordem que la penúltima jornada haurà de visitar la Fundació Vilafranca i acabarà aquí amb el Sant Pere Molanta, un Sant Pere Molanta que, amb l'empat a 2 al Camp del Mediona, ja s'acomiada pràcticament en un 99,9% de les opcions de lluitar-li el títol a l'Òdena o bé a la Fundació Vilafranca. De tot plegat, en parlem a partir de ja. Jornada número 30, el grup tercer de la primera territorial. Començarem, com sempre, per marcadors i classificació. Marcadors que van ser el Moja 3, Joventut 25 de setembre 1, la ja esmentat Sitges 1, Júnior 2, Cubelles 2, Sant Joan d'Espí 1, Unificació Bellvitge 1, Espluguenc 2, Cervelló 3, Joventut Prat 4, La Múnia 2, Vallirana 3, Barberà Andalusia 1, Martorell 1 i Sant Cugat 2, Vilanova B 0. I el júnior que, com dèiem, després de guanyar 1-2 a Aiguadols aquest passat dissabte, es proclama ja matemàticament campió a falta de 4 jornades. El conjunt de Sant Cugat lidera la classificació amb 61 punts, té a 9 precisament el seu veí de Sant Cugat, el Sant Cugat, que es quedarà a les portes d'aquest ascens de categoria. Hi ha aquesta diferència de 9 punts amb 12 encara per disputa, però recordem i repetim que el Sant Cugat descansarà a l'última jornada, per tant ja no hi haurà opció d'atrapar amb el júnior. Tercer és el Moja amb 49, 46 punts per al Cubelles, que s'ha col·locat quart, 44 pel Joventut Prat, 43 per Vallirana, 42 per Sant Mauro, 41 punts sumen el 25 de setembre al Sant Joan d'Espí i la Múnia, 39 punts per Bellvitge, l'Espluguenc és 12 amb 35, el Barberà Andalusia 13 amb 30, i a partir d'aquí, doncs, pràcticament equips que estan en una situació molt, molt perillosa. El Sitges és 14è, o el que és el mateix, quart per la cua amb 29 punts, 23 per Vilanova B, el Cervelló penúltim amb 23 punts també, i tanca la classificació una setmana més al Martorell amb 21. Victòria del júnior dissabte a la tarda a Aiguadols. 1-2 va guanyar el conjunt de Sant Cugat davant un Sitges que, sí, va fer un molt bon partit, que va mereixer millor sort que no pas la derrota que va patir amb el ja campió d'aquest grup tercer de la primera territorial, però, Toni, això ja no val. Ara ja es pot jugar horrorosament malament i guanyar i ja ens estaria bé.
Sí, jo crec que el Municipal ha fet molt de mal al Sitges, perquè
l'últim partit que guanya,
doncs, des del gener.
Va ser el 21 de gener, sí senyor. Sí. 21, 22 de gener.
Sí.
Amb el Cubelles.
El Cubelles, aquell partit que van passar tant de fred.
Feia un fred horrible. Molt de fred. Sí.
És l'últim partit que ha guanyat el Sitges aquí al Municipal. Clar, això ha passat factura. Aquí no s'ha guanyat partits. Tan sols s'ha empatat algun que altre partit. Me recordo bé el dia del Sant Joan d'Espí.
Sí.
Doncs un partit que es podia guanyar i al final es va empatar. I aquest, no, doncs, que també va fer mèrits el Sitges per guanyar, però va acabar perdent. I compte que jo ara estava repassant, el júnior pot anar a la tercera divisió,
Podria anar a la tercera divisió, fins i tot.
Clar, perquè pujant dues categories. La preferent ja no existeix, primera catalana i tercera divisió.
Sí, però bueno, cal saber si...
És que pujant 5 equips a la tercera divisió de les primeres territorials, els primers.
Una setmana més seguim tenint dubtes, com però quedarà una miqueta
si queda això
configurat
així,
tot plegat,
si queda configurat tot així, el júnior pot ser equip de tercera divisió,
doncs escolta'm, seria un pas increïble.
Clar, per això que ja no és guanyar el campionat, sinó que te'n vas a... El que passa és que la planificació ara té que ser molt diferent, i tu imagina com serà la tercera divisió l'any que ve. compte com serà l'any que ve. Si aquest any la tercera divisió ha estat fluixeta, l'any que ve ja parlarem. Uh-huh. Doncs perquè, clar,
segon... Parlant de la tercera divisió, el Vilanova està...
Vilanova té molt malament.
Va empatar 1-1 amb la Montañesa.
Va empatar amb Montañesa quan faltaven 2 minuts per acabar el partit, quan el Vilanova estava guanyant 0-1.
Sí, sí.
Una altra vegada va passar el mateix que va passar al Municipal de Vilanova, anava guanyant a la Montañesa, l'últim minut la Montañesa le va empatar, i bé, ara té que guanyar-lo tot. Sí. Té que guanyar-lo els 3 partits que li resten si vol mantenir la categoria resant.
Sí, 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 sí. Difícil ho té
el Vilanova. Tant Vilanova com els Sitges, la cosa pinta malament. De tota manera, jo penso que els Sitges ho té pitjor que ningú. Penso que els Sitges ja ha perdut categoria, però tant de bo, torno a repetir, m'equivoqui.
El Vilanova, perdent categoria, si és que acaba passant, jugaria la primera catalana.
Primera catalana. Dona un pas enrere. La primera catalana de l'any que ve serà una primera catalana complicada i, a més, pujar una altra vegada a la tercera divisió ja serà molt més difícil. Si ara ja és complicat, uh-huh. Però clar, ara els 3 primers pujaven de la primera catalana. Ara pujarà un i promocionarà un altre. Ja. Vull dir que complicat és a partir d'ara sí, sí. Ja pujar a la tercera divisió. Si perd la categoria el Vilanova, donarà un pas a la història cap a darrere, i me recordo quan el Vilanova va perdre la categoria, va estar 30 anys per pujar una altra vegada a la tercera divisió.
Uf, són molts anys. Sí.
Per això que...
Encara Vilanova... probablement algú deu recordar aquells derbis, Vilanova-Sitges, Sitges-Vilanova,
sí,
a la segona territorial.
Territorial. Sí, i sí, encara sí, me sí. Recordo, de fet, nosaltres en comentàvem d'una vegada...
Estem parlant de fa 20 anys,
Amb Àngel Casado a la banqueta.
Sí, sí, Àngel Casado i Jaume Creixell. Sí, sí, dos fortes personalitats, diguem-ho així.
En un partit que va haver 3 penals, no?
Sí. El famós partit dels 3 penals aquí al Municipal d'Aiguadols.
Tu imagina on està el Vilanova ara i on està el Sitges, no? Sí, sí. Ells sí que han avançat, nosaltres no hem avançat res i ara tornem a anar cap a darrere.
De fet, aquell partit, ara que ho parlàvem, va deixar per la història una frase, quan el Toni va anar micròfon en mà a parlar amb Ángel Casado, li va dir a Ángel Casado... que te piten a ti 3 penaltis i te pones pa cagarte. Així de clar, amb aquella flema que sempre té
Ángel Casado.
En fi, doncs, hem recordat precisament aquest capítol històric de la història futbolística del Vilanova i els Sitges quan els dos equips estaven a la segona territorial. Ara els Sitges hi podria retornar, malauradament.
Sí, sí.
I el Vilanova, evidentment, sí que si acaba perdent categoria, doncs no baixaria tan a baix, evidentment.
La primera catalana. Sí, sí. Primera catalana. El Vilanova estava a un any de fer els 10 anys, d'aconseguir 10 anys a la tercera divisió consecutius. Uh-huh. Potser se quedi en 9 anys, però clar, la trajectòria del Vilanova sempre ha estat molt més alta, molt més positiva que la dels Sitges, que els Sitges doncs està al mateix lloc, perquè ara anirem al mateix lloc que estava fa 10 anys,
sí.
I el Vilanova és tot el contrari.
El Sitges ha tingut un cicle de pujades i baixades. S'ha aconseguit, o van haver 4, 5, 6 anys de consolidar una miqueta la preferent, però deixar la preferent, baixar a la primera, i ara...
I de primera a segona.
Sí, de primera a segona, si l'equip doncs no... No guanya, d'entrada no guanya el CSKA, clar, em sap greu dir-ho, no? Obertament,
sí, no.
Però...
No, però jo sí que t'ho dic clar, que la gent se mentalitzi que els Sitges...
No, evidentment, un ha d'estar mentalitzat i preparat.
El Sitges ja ho té molt difícil, per mi ha perdut categoria, per molt que es digui, es té que lluitar amb els 12 punts que queden, si guanya els 12 punts fins i tot, tindran que resar i moltíssim.
Sí, perquè el Sitges no sumaria 41.
41 és molt poc, és molt poc, poquíssim, tot malgrat el que diguin és poquíssim, però bé, els té que sumar, però té que sumar-lo. Uh-huh. Té que sumar ara, té que anar al camp del Vallerana i guanyar, Pitu. Vallerana me dona una mica de respecte.
Sí, Vallerana que Sitges, ve de guanyar 2-3 a la Múnia.
Sí que el Sitges és diferent, que al contrari, sí, perquè clar, ara, té 2 cares aquest Sitges.
Sí, i jo li plantejava això al Manel, vull dir, crec que hem de celebrar que el Sitges ha tingut 3 partits a fora,
sí.
I només una casa.
I el que m'ha preocupat, el partit de casa.
Sí, sí, és el de la penúltima jornada aquí amb el Sant Mauro.
I Sant Mauro, que és un equip d'aquest os.
Sí, sí, és un incòmode, molt, molt irregular, capaç de lo millor i lo pitjor, però ja et dic, trajectòria i números en mà, és millor ara que el Sitges tingui 3 partits fora de casa.
Sí, sí, sí. A mi però el que m'ha preocupat és de casa. I t'ho deia, eh?
Sí que deia el Manel que, home, sí, vale, si es vol fer aquesta lectura, val, d'acord, però una miqueta, bé, lo interessant de jugar a casa és precisament això, que estàs a casa, que últimament l'afició, sobretot els nanos de l'escola Fernando Molinos, també han donat bastant de suport a l'equip, s'havia creat un bon ambient al municipal, però... Sí,
però clar, no sumes.
No, evidentment, això no és garantia d'èxit, evidentment.
Clar, però no sumes. Clar, a veure, en dos partits, els dos últims partits dels Sitges a casa, ha sumat un punt.
Sí.
Clar, aquí està la sentència. Jo prefereixo que jugui fora, perquè fora doncs, va al camp del Prat i guanya. Treu punts a qualsevol camp. Va guanyar el camp del Barberà d'Andalusia quan el Barberà d'Andalusia potser estava pitjor que els Sitges. Va treure camp de Belvitge, de la unificació Belvitge, un camp complicat per sumar. Jo, la trajectòria dels Sitges a camp contrari és bona. Passa que a casa ha perdut tot el que ha guanyat a fora.
Molts
punts. I per això l'equip està on està.
Per tant, s'haurà d'anar a buscar fora el que has perdut a casa. I la primera prova de foc és aquest proper diumenge al migdia al camp de la Vallirana.
Vallirana.
Després Cervelló. Recordem que ara el Sitges té dos partits consecutius fora de casa. Cap de setmana d'eleccions rebrà aquí el Sant Mauro i acabarà al camp del Moja.
Sí.
I, com dèiem, a resar. Primer a sumar i després a resar.
Jo penso que comencin a resar ja, a partir d'ara, perquè per mi, torno a repetir, no me vull fer passat, però per mi, des del dissabte, l'equip dels Sitges és equip d'inferior categoria. Tant de bo me lo freguin per la cara, perquè això me faria feliç, perquè això voldria dir que m'he equivocat i que els Sitges continua la categoria. Seria...
Sí, la millor notícia, sens dubte. El partit de dissabte a Aiguadols, doncs, bé, un bon ambient, també, potser no tant com el que es va viure aquí amb el Sant Joan d'Espí, però bé, els més joves, els de la base dels Sitges, també van voler donar amb el seu suport, també força gent de Sant Cugat, animant el júnior, perquè el júnior, doncs, guanyant ja era matemàticament campió, a falta d'aquestes quatre jornades, un júnior que es va avançar molt aviat al marcador, al minut 3, una pilota a l'interior de l'àrea que caçava el visitant Dani per fer el 0-1, i l'empat a 1 arribava passant un parell de minuts del quart d'hora de joc. Pol, una de les novetats d'aquests Sitges, em deia el Manel ahir, probablement aquest fitxatge, no sé, ens arribi un pèl tard, però bé, ens va agradar l'aportació d'aquest jugador, Pol, per la banda esquerra, que va sortir amb l'11 a l'esquena, un jugador que ve del futbol sala, de la Divisió Nacional de l'Hospitalet, però bé, doncs probablement, com deia Manel, repeteixo, aquest fitxatge sigui ja tard, tot i el que pugui aportar amb aquest jugador, sobretot per aquesta banda esquerra de l'atac del Sitges. Un Sitges que no oblidem que tenia baixes, com les de Cols, com les d'Edgar i com les d'Ayub. Segons em deies, Toni, l'Ayub ja no el veurem més.
Tinc entès que no el veurem més. Vestint
els colors del Sitges.
Ningú ha dit res, però tinc entès que ja no és jugador del Sitges.
Bé, en qualsevol cas, una baixa més, i el Sitges que tenia poca opció també de recanvi. De fet, el Manel només va fer una substitució, va entrar l'Almela, el Cristian Almela, en substitució de l'Uri, que no podrà jugar a Vallirana, va veure targe a l'Uri, per tant compleix cicle de sanció l'Uri, una de les baixes que s'ha d'afegir al proper partit que jugarà el Sitges a Vallirana. Com dèiem, al minut 17 empatava Pol pels Sitges i la represa, el júnior que marcava l'1-2. Va ser una jugada de murri del júnior, que va llançar una falta molt ràpidament, va enganxar, com es diu vulgarment, amb els pixats al ventre els jugadors dels Sitges, i sorts feia l'1-2 i li donava aquesta victòria al Sitges. El mal dels Sitges, no haver aprofitat un parell o tres de bones ocasions que va tenir a la primera part. La segona ja no en va tenir tantes, va apretar, va dominar en moltes fases el júnior, però bé, aquest 1-2 li va ser suficient al conjunt de Sant Cugat, que quan va acabar el partit, evidentment, doncs va celebrar aquest títol de campió de Lliga. Fins i tot, doncs, més d'un i més de dos es van atrevir a anar fins a Aiguadols i llançar-se a l'aigua. No sabem si hores d'ara aquests jugadors que van tenir la valentia de remullar-se estaran, doncs, en bones condicions hores d'ara, però bé, en qualsevol cas, una bona celebració la que va fer el júnior quan va acabar el partit. I bé, és una miqueta el contrast, no? Uns celebrant i els altres lamentant-se d'aquesta sangonera de punts que s'han perdut aquí. És que bé, recordàvem ara que l'últim partit aquí que es guanya és aquell 3-1 amb el Cubelles, al cap de setmana del 21-22 de gener.
Han passat molt mesos.
Ostres, que és tu. Que...
Han passat molts mesos.
I ja no és això, és que la trajectòria aquí...
Molt pobre.
Ha estat...
A fora està millor, tampoc sí. Excepcional.
No, però
bé. Millor, i això, clar, això sentència, i clar, això ha estat la puntilla, la sentència per aquests Sitges, doncs que tornem a entornar a patir i a tenir el mateix final que van tenir l'any passat. Segur, perdre la categoria.
Mm-hmm. Temporada passada, recordem, vam haver d'esperar l'última jornada aquí amb el Morell, aquell partit que no es va guanyar.
Aquest any no esperarem a l'última jornada.
Tu creus,
segur.
Tu creus que la cosa es
no,
fini jo, quedarà
abans? No, jo t'ho no repetir. Jo veig ja la cosa perduda.
Uh-huh. Bé, en qualsevol cas, hem d'escoltar el que deia el Manuel Rodríguez en acabar amb el partit de dissabte, aquesta derrota per 1-2 que mig condemna els Sitges a perdre categoria.
Bueno, és una mica... El que passa en aquests casos, no? La dinàmica del que va bé i la dinàmica del que no va bé. Ells han tingut la sort o l'encert d'aprofitar dos despistes nostres i nosaltres, sobretot a la primera part, hem gaudit d'ocasions suficients com per posar-se de part davant el marcador i no ho hem fet. I després pues, bueno, hem pagat una mica d'això. Potser quan més controlat teníem el partit ha sigut quan ha vingut el segon gol i això, bueno, amb ells ja els ha suposat pues, moltes pèrdues de temps, moltes... un partit molt trabat i no hem pogut tornar a agafar el ritme, no?
I estima la primera part, que no s'han acabat de concretar les ocasions, no?
Sí, tu el que et deia, no? Que la primera part hem tingut arribades molt perilloses, sobretot el Pol ha entrat molt bé per la seva banda i ha pogut fer molta mal, i ha tingut un parell molt, molt clares, però no han tingut la sort de fotre-les dintre.
Una bona opció aquesta del Pol per l'esquerra, avui li ha donat molta joc per aquesta banda.
Sí, és un jugador que ens aportarà cosetes, sí, la veritat és que sí. El tema és que... potser no sabem si arribarà tard o no, però és un bon jugador, sí. I això permet també que l'Uri pugui jugar al mig del camp, que també es nota molt, l'Uri al mig del camp es nota molt.
Per tu el júnior just campió?
Segur, amb la puntuació que té i amb els punts que té. Avui no ens ha pogut semblar una cosa o una altra, però la Lliga és regularitat i saber guanyar partits i està claríssim. Jo per mi no tinc cap dubte, els he felicitat. Tot i que avui, doncs, el que us he dit, podria ser un campió la setmana que ve, no passava res, però està clar que el júnior és el just, vaja, just campió, segur.
Pel que fa al Sitges, Manel, els punts d'aquí d'Aiguadols, està sent una lacra important, eh?
Sí, costa molt fer punts aquí, ens ha passat tota la vida, no és d'ara, però ara ens potser es nota més, doncs, perquè clar,
fan falta
i aquests punts es trobem molt a faltar, no? Però és el que hi ha. Aquest camp, entre com està el terreny de joc, entre que no el reguen, entre que és molt petit,
sí.
I que els rivals aquí pues, venen a fer el seu joc, pues, molt complicat. I, bueno, i a més, bueno, quan vas sobrat en qualitat, pues, és diferent, però clar, quan ets un equip que té que treballar molt per guanyar els partits, i és justet, pues, home, costa.
Per tant, no sé si hem de celebrar que dels 4 partits, 3 són fora.
Bueno, jo sempre us ho he dit, a mi jugar fora o a casa, home, a casa ara potser perquè l'ambientillo que hi ha al camp fa gràcia jugar a casa, no?
Sí, però els números són molt millors, Manel, fora aquest any,
sí,
almenys.
Sí, no, fora de casa està clar que l'equip dona un rendiment diferent, però bueno, el tema és que hem de jugar on sigui els que ens queden, i bueno, juguem una casa i tres fora i hem de guanyar tots els que puguem.
Sí. Queden 12 punts, aquí ara sí que són, com es diu en català, faves comptades, no?
Hem de guanyar dissabte o diumenge, no sé si juguem diumenge al matí, hem de guanyar i ja està, no, ja parlarem del proper, ara hem de guanyar diumenge, per tornar-se a enganxar a la zona que ens interessa, i guanyant diumenge tornem a estar vius, segur, no en tinc cap dubte, no, ni els que estan per sobre nostre ho guanyaran tot, ni els que estan empatats nosaltres ho guanyaran tot, demà potser la classificació pues, a lo millor, no sé, es pot donar el cas que el Barberà guanyi i es posi per davant, però hi haurà més partits, no em fa por això. Hem de guanyar, hem de jugar tots els partits i el primer és el que ve i hem de guanyar-lo perquè sabem que guanyant aquest tornem a enganxar-se a la Lliga.
Avui tenies algunes baixes significatives com la del Cols, bueno, l'Edgar que encara arrossega la sanció, la Llup tampoc hi era, una miqueta... No direm que en precari, però
bueno,
just. No,
sí, aquest... justet de gent, i la setmana que ve l'Uri i el Javi estan sancionats per targetes, tornarem a començar, recuperarem el Colts, no sé si recuperem l'Edgar, bueno, pues, recuperarem el cols i endavant.
Amb els que
estem.
Sí.
Que estem
com ha estat gairebé tota la temporada. Ah,
exacte,
no?
No, això no variarà.
Doncs el que deia Manel Rodríguez, de cara a diumenge, Vallirana es recupera el cols, però són baixa Uri i Javi. Toni, és la tònica d'aquesta temporada, eh?
Em preocupa el Javi. Em preocupa la baixa de Javi, bueno, perquè és una persona en defensa.
Home per home, home per home. El cols tornarà a jugar de central.
Clar, i perds un referent al mig del camp.
Fent parella amb l'Olmedo i al mig del camp, la baixa de l'Uri, doncs...
Clar, és que perd dos referents.
La baixa de l'Uri la podria ocupar el Jordi Muñoz.
No ho sé.
La podria ocupar el Jordi Muñoz.
No ho sé.
Del Sobrense, estem parlant del jugador.
Sí, però Sobrense. El Sobrense juga el diumenge a la mateixa hora, eh?
Juga el diumenge...
Juga el diumenge a les 12, aquí al municipal. Sí, sí.
Ah,
sí, sí.
Doncs...
Juga al municipal a les 12 del migdia perquè es veu que van demanar canviar-lo i això, i
excepcional... Aquí amb la Granada.
Excepcionalment juguen a les 12 del migdia.
Ah, sí. Doncs això canvia una miqueta la situació, eh?
Clar, això la canvia i molt, perquè clar, el Sobrense també ara es troba sense efectius. Ara es troba amb moltes baixes i pràcticament l'altre dia anaven amb 13 jugadors a jugar al Camp del Monjos. I perquè anava Jordi Muñoz,
sí, sí.
Que en aquest moment no disposava el Sitges amb ell, i en canvi el Sobrense el va poder aprofitar bé, segons m'han dit a mi.
Sí, 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 sí.
I segons el que vaig veure jo, no? Perquè Jordi Muñoz amb el Sobrense va jugar tot el partit.
Bé, doncs... Veurem quina és la o com queda configurada una miqueta aquesta sessió, aquest traspàs de jugadors entre Sobrense i Sitges, però en qualsevol cas aquesta dada és bona, la que apunta el Toni, el fet que el Sobrense també coincideixi amb el Sitges a la mateixa hora.
A la mateixa hora.
Excepcionalment el Sobrense jugarà diumenge al migdia aquí amb la Granada.
Sí.
Bé, ja veurem. Els Sitges, que repetim una vegada més, són faves comptades, són 12 punts cada suma i tot i així encara bé, arribaries 41 punts i bé, el Toni em fa així amb el cap, volia dir no, Pitu, no vulguis veure coses on tant
sí,
no hi són.
És que, a veure, l'Espluguen té 35 punts.
35, sí. Aquesta victòria de l'Espluguen al camp del Bellvitge li ha fet mal als Sitges.
Està a 6 de 41.
Sí, sí.
L'Espluguen té que guanyar...
Dos dels quatre. Per arribar als 41.
I el Sitges sí. Té que guanyar-lo tot. Ho perdrà tot l'Espluguen i el Sitges guanyarà tot? Però és que estem parlant d'Espluguen perquè ara ja tens que parlar també de l'Andalusia.
Sí, sí.
Que està per sobre.
T'ha passat d'un punt, sí, en té 30, però...
Clar, ells tenen que sumar-lo tot, i nosaltres també. Però ells poden perdre dos punts pel camí, si volen... Vaja, fent els números que estem fent per a salvar els Sitges. Perquè jo penso que ni el Barberà Andalusia se salvarà. Però si volem salvar els Sitges, doncs fem els mateixos números. En aquests mateixos números se salva més aviat el Barberà Andalusia que no passa als Sitges.
Hi ha qui diu, i bé, era una qüestió que es comentava fa un parell o tres de setmanes, que el fet que el grup sigui coix, aquest el que dèiem abans, Toni, el fet que el grup sigui coix i que sigui de 17 equips en comptes de 18, això podria afavorir a l'hora de tenir en compte els equips que perden categoria.
Sí, però més que res els compensats.
Sí, sí.
Més que res de cara a los compensats i descompensats.
Jo, com que sóc home de lletres, a mi em costa molt veure tot això dels números.
Jo
i,
també, sí, jo veig molt complicat.
Però...
A veure, ara ho veuria millor i faria cas també dels compensats si el Sitges estigués en el joc de l'Espluguen.
De l'Espluguen.
Clar, ara sí que veuria bé i miraríem a veure sobretot aquests números, però clar, és que el Sitges està 7-6 punts per sota de l'Espluguen i té fins i tot un equip per davant, que és el Barberà Andalusia.
El Barberà Andalusia, sí.
És que, clar, si ho mires així, ho veus molt, molt, és que ho veus molt negre, clar. Tu penses, ho tenim que guanyar tot, que no l'hem fet en tota la temporada, que no hem guanyat dos partits consecutius pràcticament en tota la temporada, tenim que guanyar quatre i sobre que els demés no guanyin. Escolta, és molt difícil.
És molt difícil, sí. Doncs bé, aquesta és la situació dels Sitges i de bé, les opcions que té, que són poques per salvar la categoria. Passem pàgina, donem cop de full i repassem ja la segona. Jornada número 30, el grup 12 de la segona territorial. Comencem per comentar els marcadors, que han estat el Vistalegre Santa Margarida 3, Penya Madridista Tossa Montbui 2, Les Cabanyes 2, Vilanova del Camí 0, Mediona 2, Molanta 2, Monjos 1, Sobrense 2, Ribes 8, La Pobla de Claramunt 0, Capellades 1, Fundació Vilafranca 2, La Granada 2, Sant Pau d'Ordal 1, Piera 2, Òdena 5 i Les Roquetes 2, Riu de Villes 0. L'empat a 2 entre el Molanta i el Mediona podem dir que deixa ja la Lliga oberta només a dos equips, l'Òdena, que és líder amb 76, i la Fundació Vilafranca, segona amb 74. El Molanta queda despenjat a la tercera plaça amb 69. 58 per el Ribes, 58 punts també per el Sobrense, el Capellades en suma 47, 46 per la Granada, 43 per Riu de Villes, la Pobla de Claramunt en suma 40, 35 té el Vistalegre i les Roquetes, que fa unes setmanes es veia allò amb el descens al coll i ara doncs s'ha donat un salt força important col·locant-se 11 amb aquests 31 punts. Les coses ja no es veuen tan difícils. 30 per el Vilanova del Camí, 30 punts també per el Mediona, el Piera en té 29, els mateixos que el Sant Pau d'Ordal, i tanquen la classificació a la penya madridista Tossa amb 25, 25 punts també per el Monjos i les Cabanyes QE amb 23. Parlarem ara d'aquí uns instants del partit que el Sobrense doncs va guanyar 1-2 al camp del Monjos, però lectura que podem fer d'entrada, Toni, d'aquest grup d'12 és que ara sí que ja és cosa de dos, Òdena i Fundació Vilafranca.
Sí, ja...
L'empat del Molanta al camp del Mediona el condemna pràcticament a no tenir opcions de lluitar-li el títol a aquests dos equips.
De tota manera, el Molanta ho tenia molt difícil.
Sí, perquè no havia de fallar.
Perquè no podia fallar res i sí que tenien que fallar els demés. Uh-huh. Ho tenia bastant difícil. Estava allà, seguia lluitant, tenia les seves opcions, però no pràcticament totes, no? Ara sí que és cosa de dolor. Té molt bé l'Òdena, perquè sí, tenim que comptar que l'Òdena té que jugar encara amb la Ribes i amb les Roquetes, uh-huh. Però el Roquetes segur que el guanyarà el Ribes ja és més complicat, però clar, és que també l'Atlètic Vilafranca té que jugar amb el Sobrense. I el Sobrense, doncs, tal com m'està mostrant a mi el campionat, és capaç de tot. I sobretot a Can Contrari és capaç de guanyar a la Fundació Atlètic Vilafranca. Uh-huh. Sí que en aquest moment el Sobrense no està en el millor moment perquè té moltes sancions, que perdona, té moltes lesions, uh-huh. I doncs clar, això li perjudica molt. N'hi ha jugadors que ja no tornaran a jugar, com el cas de Denis, que és un jugador que s'ha perdut ara últimament i que segurament aquesta setmana l'operen, i clar, realment això ja complicarà més la situació. Marra Uller l'altre dia doncs que ja lesionat, esperem que la lesió no sigui molt important, perquè de fet ell ja no va poder jugar i va tenir que estar substituït, i també va perdre el porter. L'Àlex estava de porter en una falta que va tenir que sortir en un clar fora de joc del Monjos, l'àrbitre no xiulava res, ell va tenir que sortir i va tocar amb la mà fora de l'àrea, doncs l'àrbitre va ensenyar la vermella directa, i això vol dir que segurament, la setmana que ve no podrà tampoc disposar amb el porter Ale, i tan sol podrà disposar amb l'Albert, que va sortir a principi de jugador i va acabar de porter.
Sí. Doncs, això demostra una miqueta quina és la situació del Sobrense.
Exacte, això te demostra clarament que la situació del Sobrense ara per ara, degut a la lesió, no és bona.
Justejant
molt, és molt justa, uh-huh. I clar, tots els jugadors pel Sobrense tenen molta importància, perquè no té pràcticament jugadors, i bé, i amb això afrontarà aquesta recta final Sobrense, però és una recta final en la que el Sobrense no es juga res, i té molt a guanyar, perquè tot el que sumi serà molt interessant, i és capaç de guanyar el camp de la Fundació Atlètic Vilafranca, per què no?
Sí, pressió, la Sobrense no tindrà
cap, no té cap ni una. En canvi, l'Atlètic Vilafranca potser tota. En aquest partit la tindrà encara tota.
Sí, sí, tota, tota i més. Tota
i més. O més, sí, sí. I el Sobrense pot fer donar la campanada, no? Ja que els vilafranquis aquí li van fer mal al Sobrense, el Sobrense li pot fer molta mal amb ells allà.
Toni, dissabte l'equip va fer els deures, com es diu, va guanyar 1-2 al camp del Monjos, que un
necessita acabarà, monjo
acabarà perdent la categoria,
que té jugadors molt veterans, encara juga en Fito, un jugador que jo me recordo que ha jugat tota la vida, com Cantón, un jugador que ha estat al Monjo, ha estat al Molanta, ha estat tot arreu.
Sí. I acabat... il·lustres veterans, eh?
Sí, il·lustres veterans. Tot i això, el Sobrense s'adelantava a Margador, va tenir opcions, el Sobrense va controlar bé el partit, va jugar un partit bastant pràctic, no bo, però sí un partit bastant pràctic. Granado feia el 0-1 en un gran gol del Sobrense. Ells empataven a la segona part de falta, una falta des de fora l'àrea molt bé picada per al jugador del Monjos, però potser descol·locada la tanca del Sobrense, va empatar, i després també en diferents ocasions el Sobrense va tenir ocasions, sobretot a la segona part, per sentenciar tranquil·lament, va acabar marcant Granados el segon gol, dos gols de Granados donaven el triomf al Sobrense, i els tres punts que cap i a la fi era el més important, no? En un partit, jo diria, pràctic del Sobrense, davant d'un equip que jugava la vida al Monjos, però que no té més que el que té, sí, i al final doncs el Sobrense va portar els 3 punts.
Victòria per 1-2, gràcies a aquests dos gols de David Granados i les declaracions al final del partit de Jordi Serra, el míster del Sobrense.
Sí, bueno, com vam estar comentant el divendres a la ràdio, com m'heu dit quan em vau trucar, pues, el tema està que cada dia és... Que cada dia és més complicat, no? Perquè avui, per exemple, els 20 minuts es fa mal a l'Auger, l'Àlex l'han expulsat, el Candel ha vist la cinquena groga i la setmana que ve segurament no podrà jugar. Es van acumulant les circumstàncies, no? Bueno, avui hem pogut repescar el Jordi després d'un intent ahir amb el Manel, i has vist com hem vingut. Els que han vingut es mereixen no un 10 sinó un 12, perquè a part l'equip ha hagut moments en la primera part que ha jugat un bon futbol i hem arribat, hem tingut ocasions, ells estan molt amb l'aigua al coll i la pressió es nota. En canvi nosaltres hem jugat molt sueltos, s'han vist gols bonics, s'han vist jugades boniques i bueno, contents dels 3 punts. I ara pues, a recomposar l'equip per diumenge que ve contra la Granada, que serà un altre partit, que haurem de ficar un aquí, l'altre allà, canviar de sistema, canviar de jugador de lloc, sinó de lloc perquè recuperi, totes aquestes coses. Però bé, jo molt content amb els jugadors que conto i bueno, acabar aquests 4 partits que queden sumant els màxims de punts possibles.
Bé, l'equip ha començat molt bé, però jo penso que la lesió del Marc Auger ja ha marcat una miqueta, ja s'ha descol·locat una mica, després ja s'ha col·locat una altra vegada, però ha sigut uns minuts en què aquesta lesió l'equip l'ha notat, no?
Sí, clar, perquè a part, fixa't que hem ficat el Sergio al mig, el Juan darrere, el Mario davant perquè recuperi una miqueta, perquè el Mario en tota la setmana no ha entrenat ningú dia perquè està tocat dels abductors. Hem tirat aquí una miqueta de col·locació i de veterania, intentant que busqués alguna una pentinada, bueno, i la segona part del partit s'ha obert més, arrel del gran gol del David, que ha sigut un gol sensacional, d'aquests que ho prova sempre, t'enfades, però quan el fa és per gaudir-lo, no? I després, bueno, ells s'han obert molt, hem pogut marcar altres, ens han empatat amb una jugada, és l'única jugada que ens podien, crec, empatar, que ha sigut amb una falta. Després han tingut un al final i poca cosa més. Jo crec que el Sobrense, fins i tot si hagués sortit amb un resultat més ample, no hagués sigut del tot injust.
La sanció de l'Àlex, penso que injusta, no? Perquè n'hi havia dos jugadors. Donava la sensació que estaven en fora de joc, eh?
Sí, l'Àlex té que fer la sortida que fa, és fora l'àrea, són mans, però bueno, el que ve precedit clarament és de dos jugadors en fora de joc. Sabem que el Fito els últims minuts ja no podia, es quedava darrere la nostra defensa i a part hi havia un altre que tampoc podia i... Era un flash joc claríssim, però és molt complicat. Aquí ja serà qüestió d'apretar, intentar que l'Albert es col·loqués i guanyar-se una targeta, que és el que hem fet, no al banquillo. És una targeta buscada i que no era per protestar perquè l'àrbitre ho estigués fent molt malament, sinó perquè aquella jugada ho tenia que fer així. I bueno, ja et dic, ara recomposar l'equip, menys mal que la setmana que ve recuperarem el Callejón, recuperarem com es anava a dir? Ja no me'n recordo qui recuperarem, però sí, algú recuperarem. Clar, l'Alejo, sí, exacte, el Francesc, sí. I, bueno, i crec que la setmana que ve podrem comptar amb el Gastón, que també serà important. I avui, doncs ja ho he vist, sense entrenar el Pablo, a vegades dona gust de veure-ho jugar, i avui ha fet uns 15 minuts, més no pot, perquè no li puc donar més, perquè físicament no està bé, però ha fet 15 minuts molt bons, i ens ha donat el segon gol amb bandeja amb el David. Jugadors que no venen, però mira, ho van donant tot i acaba la temporada, et dic, sumant el màxim de punts possibles.
Bé, com tu has dit, queden 4 partits, ara la Granada, un partit que jugarà diumenge al matí, eh?
Sí, diumenge a les 12:15, esperem que gaudim d'un bon dia, que vingui gent, que disfrutem d'un bon partit. La Granada és un equip que convida a jugar a futbol, un equip que tampoc es juga a res, ni per a baix ni per a dalt, que ha fluixat molt, sobretot a fora de casa. I nosaltres volem acabar, ara ens queden 4 partits, 3 a casa i 1 a fora, vull dir que volem acabar sobretot els tres de casa sobretot, guanyant-los i dedicant a l'afició que ve cada partit, a la família, i guanyar els partits i sobretot que els nanos disfrutin. Encara que siguin pocs, que disfrutin, que és el que ens toca aquest final de temporada.
La lesió del Marc és molt o què?
No ho sé, aviam. Aquesta setmana hem passat parte, el Denis té rotura de menisc, sí. Tocats els lligaments, l'Eli Roqueta té un trencament de 6 centímetres, el Marc Auger ja jugava amb molèsties, el Mario juga amb molèsties, algú més que em deixo jugat amb molèsties, el Sergio juga amb molèsties a l'abductor, i avui també hem recuperat el Juan Gázquez, que el rato que ha estat ho ha fet prou bé, vull dir,
bé, sí.
La setmana que ve segurament s'haurà de ficar de la tarda a l'esquerra, que és el que hi ha, i bueno, aquests nanos són els que sempre han valgut la pena, no? Vull dir que han estat al peu del canó i nosaltres treballarem fins al final, treballarem menys als entrenaments, però els partits els volem guanyar, i a mi em sap greu pel Monjos, que hi ha bons amics, però bueno, es tindrien que haver salvat abans de jugar contra el Sobrense.
Déu-n'hi-do, quina temporada de lesions, eh? Ha estat una temporada complicadeta, eh?
Sí, faríem falta un parell de tertúlies de dimecres a la tarda per explicar-vos-les totes, per explicar com ens enginyem per fer els equips. A vegades el dimarts parles amb el Fichi, amb el Manu, amb el Juanjo, i dius, mira, anem-ho, esto, tal. Arriba el dijous, te'n falten dos que s'han lesionat, el divendres falta un perquè està malalt, el dissabte veus un que està també, que no es troba bé, el diumenge passat el Xesco abans de jugar el vaig tenir que canviar, vull dir, ens estan reunint moltes coses, però bueno, estem fent una temporada sensacional en aquest aspecte que els jugadors estan superant. Sí que no hem pogut lluitar per més, però clar, és que és complicat lluitar per més amb tot el que ens està passant.
Home, si la cosa, ja per últim, Jordi, si la cosa va així, doncs el quart lloc està a la mà, eh?
Sí, a mi em queda la il·lusió aquesta de quedar quarts per davant del Ribas, que jo no tinc cap rivalitat en absolut, però jo vull quedar quart, si pots quedar tercer, voldria quedar tercer. Jo crec que el Ribas ara tindrà aquell baixón que ja no lluita per res i té jugadors que no són com els nostres, té jugadors que potser es borren, són veterans, ja no tenen ganes de jugar, potser, igual m'equivoco, però hi ha jugadors que ja han marxat i nosaltres, si podem quedar quarts, doncs per què no, no? Un bon final de temporada dins de les possibilitats que té l'equip ara mateix.
Doncs és el que fa setmanes que venim dient, no? És a dir, si pots quedar quart, no quedis cinquè, i tercer ja no pots quedar perquè, evidentment, la diferència és important respecte al Sant Pere Molanta. Però, Toni, ara diumenge ve la Granada. Recordem, i és important, que el partit serà a un quart d'una del migdia. Uh-huh. Un quart d'una del migdia. Després vindrà aquí el Sant Pau d'Ordal. Sobrense té ara dos partits seguits aquí al municipal. S'haurà d'anar al camp de la Fundació Atlètic Vilafranca a la penúltima jornada. Atenció a aquest partit, perquè és d'aquells que poden acabar decidint un campionat. I clourà la temporada aquí a casa Aiguadols amb el Sant Pere Molanta, un Sant Pere Molanta que, repetim una vegada més, després de deixar-se dos punts, creiem que molt importants al camp de la Mediona, s'acomiada del títol.
Sí, ja se l'ha acabat. I bé, aquest partit que jugarà amb el Sobrense, l'últim partit de la competició, serà un partit de revenja, no? Esportiva, no? Un partit en el que sí. L'equip del Sobrense doncs, acabarà la temporada al municipal i la temporada i Jordi Serra acabarà com a entrenador del Sobrense després de 5 anys a la banqueta del Sobrense de lo millor possible, no? amb millor resultat possible, si pot ser tornant-li la bola al Molanta, millor que millor, i si no, doncs la qüestió és guanyar, i jo penso que el Sobrense ha fet una molt bona temporada, una temporada digna, llàstima que ha faltat una miqueta més per estar allà lluitant, perquè no n'hi ha equip superior al Sobrense, uh-huh. I jo penso que el Sobrense és el candidat que falta per estar allà lluitant. Però bé, les coses han anat així i ara doncs, en aquestes quatre jornades he de demostrar doncs, que malgrat la ausència, les baixes i tot el que té el Sobrense, doncs, està lluitant i acabarà el campionat dignament.
Toni, hem de donar un cop d'ull, també hem de passar revista, com es diu, a la tercera territorial, perquè ho dèiem tot just en començar el programa, hi ha equips que seran precisament rivals al Sobrense la temporada que ve, ja estan confirmats, perquè s'ho han guanyat. Cas de la Penya Jove i el Torrellenc al grup desè, i cas del Hortonenc, el 11è, Faltarà veure si serà l'Olivella o el Sant Cugat Sesgarrigues, un d'aquests dos equips també acompanyarà l'Hortonenc a l'ascens de categoria.
I el que són les coses, són quatre equips i poden ser dos equips del Penedès i dos del Garraf.
Sí. Sí, sí. Hi ha hagut un interessant Torrellenc Joventut Ribetana aquesta última jornada, que el Torrellenc va guanyar per 3-2.
Sí.
Això doncs descarta ja a la Ribetana.
Sí, descarta, llàstima, no? Perquè aquesta era la bona temporada per la Ribetana. Però la Ribetana és un equip doncs, que la qüestió és jugar, la qüestió és passar-ho bé i competir, no? L'ha faltat una miqueta i al final no l'han aconseguit, no? Però, home, trobar un Torrellenc, me recordo d'aquells partits del Torrellenc,
sí,
és bo per aquesta categoria perquè, home, són equips en solera, són equips que pot anar molt bé, i trobar equips com l'Hortonenc, que feia molt de temps que no trobàvem pel camí a l'Hortonenc, Sant Llorenç d'Hortons, te'n recorda aquell poblet, anant cap a Masquefa, que queda a la banda dreta
i
que tens que entrar cap a dintre. Doncs tot això donarà aquell plus a la segona territorial amb la penya jove, t'imagina la penya jove una altra vegada competint aquí, i tant de bo mantingui la categoria també les Roquetes. Jo crec que pot ser un grup molt bo per l'any que ve.
Ens permetran que fem un incís, perquè hem pogut enxampar allò el Josu Julián, el míster del Sobrense femení. Bé, bàsicament volíem felicitar-lo per aquesta fita, per aquest ascens del sènior del Sobrense. Josu, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Moltes felicitats.
Moltes gràcies, home.
Suposo que contentíssim, no?
Home, sí, portem treballant des de l'1 d'agost per aconseguir aquest objectiu i ahir sortosament vam guanyar el partit, va perdre el Prat també.
Sí.
I bueno, es va donar la fita de poder pujar.
Ja està confirmat, perquè clar, era un dels dubtes que teníem en aquestes últimes setmanes, Josu. El fet de si el tercer pujava, el quart també...
Sí, en principi pujarà el tercer i quart, però n'hi ha possibilitats de que el quart es quedi sense premi.
Ja.
Llavors, bueno, era important quedar en tercera posició per assegurar l'ascens i probablement el Prat també pugi, però bueno, això ja depèn dels punts que faci, dels altres grups, això. Llavors aquí hauries d'esperar fins a l'última jornada.
Està clar, està clar. Queden dues jornades, recordem-ho, també ho han dit, que el Sobrense juga al camp del Xaica, i el Toni feia una reflexió dient que, home, si la competició hagués durat una miqueta més, compte, perquè el Sobrense fins i tot li podria estar lluitant al segon lloc al Xaica,
Sí, i tant. No, aviam, nosaltres ara el proper objectiu que tenim és guanyar el segon classificat, com ja vam fer a partir de la primera volta, que vam ser bastant superiors a elles, i ara volem guanyar per demostrar que la tercera posició ens queda curta.
Mm-hmm. Bueno, en qualsevol cas, bé, s'ha de jugar el partit, com dèiem, al camp del Xaica, i s'acabarà la temporada aquí amb l'Olesa de Bones Valls.
No, amb el Baso Lérdula.
Ah, Baso Lérdula, què dic jo? Sí, perdó.
Sí. Bueno, també és un partit maco perquè elles es juguen al descens.
Uh-huh.
I bueno, és un equip que d'aquí al costat, al Penedès, i bueno, ja hem baixat a dos equips, hem baixat al Vilanova, hem baixat al Carmelo, i malauradament esperem que també puguem guanyar el Baso Lérdula. Després, si baixen o no, ja no depèn de nosaltres.
Per tant, sou un digníssim representant de la comarca del Garraf.
Bueno, sí, òbviament som el millor equip del Garraf i Penedès, sí, bueno, del Penedès està el Vilafranca.
Està Vilafranca, sí, un palet però, encara per sobre.
Però bueno, estem a la mateixa categoria.
Sí, sí.
Pitu.
Sí, sí, no, i està clar que el Vilafranca li heu estat a punt allò de... Bueno, jo diria que li heu tocat allò una miqueta al crostó, com es diu.
Sí, jo penso que sí, jo penso que elles, el partit més difícil que han tingut a segona volta ha sigut el nostre.
Uh-huh.
I elles sabien que el rival a batre érem nosaltres, perquè el Saica a poc s'està desinflant. Aquesta setmana ha empatat a camp del Vilanova, i vulguis o no, el Vilafranca ens coneixia molt bé, sabia que nosaltres anàvem a estar allà fins al final. Bueno, malauradament vam tenir unes quantes errades a la primera volta i no hem pogut fer la plaça, però bueno,
contents.
Tenim el premi, que, sí, tenim el premi, que això ja és important.
Josu,
digue'm,
escolta, ja sé que ara no toca, ara no toca. Ara toca festejar si s'aconsegueix l'ascens o no. Però a mi m'agrada estirar del fil.
i com s'ha parlat molt durant totes aquestes últimes jornades, tu no estaves, però d'aquí ja es parlava, quina serà la teva situació l'any que ve? Continuaràs amb l'equip o què?
Toni, no tinc ni idea, la veritat. És una cosa que ara mateix ni m'he plantejat. Ja us vaig escoltar des d'Aràbia Saudí l'entrevista que li vau fer al Xavi, a la Tati i a la Nuri, i que vau dir en directe que jo no continuava. I, bueno, aviam, és una de les possibilitats. El no continuar és una de les possibilitats, està clar, perquè són dos anys, els cicles tenen un principi i un final, i, bueno, i hi ha la possibilitat de no seguir, però no és res segur, perquè, bueno, encara tinc que veure com es planteja l'any que ve a nivell de treball, i si el treball m'ho permet, pues estaré per Sitges, i si no m'ho permet, pues potser no estaré per Sitges. Això no, és que no t'ho puc dir, perquè no t'enganyaria si et digués si sí o si no.
Molt bé, doncs seguim per tant amb aquesta incògnita, depenent una miqueta, evidentment, del teu futur professional, que és ara per ara el que interessa, i tal i com està la vida, Josu, doncs ho saps perfectament millor que ningú. Per cert, com ha anat per ara, ja s'heu dit?
Molt bé, molt bé. Bueno, he estat allà treballant per una empresa d'esports, de futbol, que hem fet allà dos campus de futbol. He estat allà més de dues setmanes. I, bueno, és una experiència, òbviament, molt, molt positiva, perquè, clar, són països que no t'esperes poder anar mai, perquè, primer, per la cultura, després pels problemes de visats i tot, que no et donen visats, i, bueno, si tens aquesta oportunitat d'anar, doncs, òbviament, s'ha d'aprofitar i s'ha d'anar a viure l'experiència.
Perfecte, perfecte. Una experiència més, sens dubte, molt positiva, en aquest cas, per la teva trajectòria professional. Doncs, Josu, res, allò, et volíem molestar el menys possible, bàsicament per felicitar-te, i bé, que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies, home.
Vinga, adeu-siau, bona tarda.
Adeu.
Bé, doncs, depenent encara si el Josu Julián seguirà o no com a entrenador del primer equip femení del Suburense. De moment, la feina aquesta temporada ja està feta, faltant, doncs, aquests dos partits, Xaica fora i Olesa aquí a Basi Olèrdola. Jo, dale amb l'Olesa.
Olesa, sí,
sí, sí. És que tinc un batibull d'equips aquí al cap.
Sí, perquè ha passat ara la Setmana Santa,
sí,
i això d'Olesa.
Sí. La passió d'Olesa encara la tenim molt, molt present. Doncs això, li queden aquests dos partits. Reprenem el fil del que estàvem comentant abans de la conversa amb el Josu, i és l'actualitat de la tercera territorial, Toni. Ja tenim tres equips a la tercera catalana l'any que ve. S'ho han guanyat a pols, repetim, són Penya Jove i Torrellenc, i l'Hortonenc. Sí. Queda per saber si serà l'Olivella o els Sant Quarts de Rigues.
Sí.
L'Olivella, ho deies també,
té molts números.
Al principi del programa té molts números, tot i que
no
sembla que li està pesant la responsabilitat en aquestes últimes jornades. Eh?
I molt, li està pesant i molt.
I el Sant Quarts ja el té a 3 punts.
Sí, a més el Sant Cugat ara està molt fort. No pot deixar escapar aquesta gran oportunitat a l'Olivella, perquè de fet se l'ha merescut, perquè el que ha fet més al llarg de tot ha estat molt regular fins ara, però ara és molt irregular en aquesta recta final. Mm-hmm. Tant de bo, doncs, tan sol li falta 3 punts, tant de bo lo pugui sumar aquesta setmana i serà equip d'aquesta tercera catalana, un Olivella, que no adelantem res, però me dona la sensació que l'any que ve, doncs, podem veure si tot va con tecna Manolo Cantos per l'Olivella. Ja parlarem.
Manolo Cantos que tornaria a Olivella, perquè recordem que ja en una anterior etapa va ser el tècnic de l'Olivella.
Sí, un Manolo Cantos que ara no entrenava, degut a la feina,
sí,
però com ara la feina ja no lo tindrà ocupat,
tindrà altres, doncs, ocupacions.
Tindrà una altra ocupació.
Sí, ganes en té, Manolo, eh?
Sí, moltes
quan
ganes.
Quan parles amb ell, a vegades allò moltes que ens trobem ganes al camp.
I que costa, que a mi Manolo Cantos no m'ha dit
no t'ho ha dit directament, sinó que...
Però un ja, després de tant temps, comença a lurar cosetes.
Doncs no descartin aquesta opció que diu el Toni, que Manolo Cantos pugui acabar a la banqueta de l'Olivella la temporada que ve. De fet, no serà l'únic moviment que es perfila a les banquetes dels nostres equips. Bé, ja
n'hi ha més. I n'hi ha alguns que ningú se l'espera, però que seran sonats.
No tan sonat és el canvi al Suburense. Ja fa unes quantes setmanes que sabem que Andrés Saez serà el nou inquilí de la banqueta del Sobrense, Jordi Serra, saben que no continuarà.
I que ahir s'interessava una miqueta per el Mar Roger, em preguntava ahir al Camp de les Roquetes com estava la situació del Mar, si la lesió era
important, o no.
Important o no. Li vaig dir que de moment, doncs, el que jo sabia era que no era molt important, però estava preocupat perquè, clar, ja segurament, això vol dir que compta amb ells, l'any que ve, doncs, Denis ja no s'ha lesionat i clar, potser a millor ja no comença bé la pretemporada.
Està clar.
I clar, ara se preocupava també pel Marc Rauller, això vol dir que compta amb el Denis i amb Marc Rauller.
Doncs així de clar, el Mercato a les banquetes dels nostres equips també de ben segur que ens tindrà ocupadíssims en aquestes properes setmanes. Tanquem carpeta futbolística, ens permetran que fem res, una petita pausa i tornem d'aquí un instant. Fins ara.
Els dilluns a Ràdio Maricel, tota la informació esportiva a temps de descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Hola, sóc en Josep Badell. Us invito a participar a Ràdio Maricel del nostre programa Jazz a Casa tots els dimecres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 del matí. Són 100 anys de jazz que us fem arribar amb tota la varietat d'estils i d'intèrprets. Tant en Vicenç Morando com jo mateix ens agradaria comptar amb vosaltres cada setmana. Recordeu, tots els dimecres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 del matí us esperem a Jazz a Casa a Ràdio Maricel.
Cada dos segons mor un nen al món per manca d'ajut. Quant de temps esperaràs per ajudar-los? Col·labora amb Ajuda en Acció i amb molt poc aconseguiràs molt més del que et penses. Truca a Ajuda en Acció, telèfon 453 51 51 de Barcelona. No hi ha temps per perdre.
Saps que el Diari de Vilanova és el setmanari comarcal més venut de Catalunya?
I això que mai no s'ha venut a ningú.
Diari de Vilanova, 157 anys informant-te de tot allò que t'interessa. 157 anys depenent només de tu.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Doncs s'ha fet ja amb aquesta pausa, obrim bloc poliesportiu per repassar bàsicament cosetes importants. Per exemple, la victòria del bàsquet Sitges aquest passat dissabte a la tarda, 80-67 davant el club bàsquet L'Hospitalet. Situació actual. Atenció, el bàsquet Sitges, com saben, abans del parèntesi de la Setmana Santa, tot i que va perdre en la seva visita a la pista de l'Igualada, és matemàticament ja a falta de només una jornada per acabar el campionat, volíem dir, és matemàticament ja campió de grup, d'aquest grup primer de Copa Catalunya. Això vol dir, i ho repetirem una vegada més, per enèsima vegada, que tindrà el factor pista a favor de cara ja a les fases d'ascens a Lliga EVA. Dissabte, repetim, victòria 80-67 davant el bàsquet L'Hospitalet i, hores d'ara, Lluïsos de Gràcia, Collblanc, La Torrassa i Viladecans Sant Gabriel tenen tots els números per acompanyar els Sitges en aquestes fases d'ascens a Lliga EVA. Rival del conjunt d'Edu Piñero en aquesta primera eliminatòria d'ascens serà, Toni, molt probablement, el Minguella de Badalona, que és el quart del grup segon.
Sí, la primera eliminatòria, perquè són dos.
Sí.
Són dos eliminatòries i després...
Són uns quarts de final, unes semifinals, aleshores arribaran evidentment, dos equips a la final, aquests dos equips ja seran sí. Nous equips de Lliga EVA, tot i que, evidentment, hauran de jugar a la final per saber qui s'endú el títol, diguem-ho així, honorífic de campió de Copa Catalunya.
Exacte, qui és el guanyador, no? I sí, és el Minguella, un equip doncs, que, home, que és el quart del seu grup.
No vol dir això, que sigui pitjor que els tres primers?
No, perquè és un grup diferent. No se sap si aquest grup ha hagut més competitivitat que no en aquest.
Sí, sí.
El que sí és cert és que els que millor números de bàsquet té és el Sitges,
sí, sí.
I que sobre el paper és més favorit els Sitges, el que passa que els partits tenen que jugar.
Evidentment, doncs apuntin aquest nom, l'Alminguella de Badalona, en rival dels Sitges, del bàsquet Sitges, a la primera eliminatòria, a la de quarts de final d'aquestes fases de sense Lliga EVA. Encara no s'ha acabat la fase prèvia, de fet queda encara una jornada. Els Sitges visitaran aquest diumenge a la tarda a partir de les 7 la pista de la S, la S que ocupa el tercer lloc per la cua, per tant en situació molt difícil de salvar la categoria. Així estan les coses al món del bàsquet, al món de l'hoquei, Toni. El Patí Sitges va rebre un bon correctiu dissabte a la tarda amb el Barça, el Futbol Club Barcelona, en 0-8 va guanyar el Barça Sorri Discau B, i el Patí Sitges que ja bé, fa un quant temps que vàrem poder parlar amb en Magí Mestre i ell ens va reconèixer que el club està treballant per confeccionar un equip si més no competitiu a la primera catalana.
Sí, és el que estan fent, perquè de fet ja pràcticament lo té tot més que sentenciat.
Queden quatre jornades.
Tens que sumar molts punts, ja és equip pràcticament de la primera catalana, i el que tenen que fer és això, treballant, fins i tot s'havia sonat, s'havia
dit,
escoltat, no? Doncs que s'havia mirat de a veure si es podia comptar amb Jofre Vila, entrenador del que havia estat entrenador del Club Patí Sitges, però segons tinc entès és coordinador de la base del Vilanova ara, i doncs és una miqueta complicat. Jo no sé on aniran a estirar, a quin entrenador, però de moment aquest és el comentari que doncs, es comentava l'altre dia pel pavelló. S'estan parlant de jugadors, segurament algun de jugadors continuaran, també retorna l'any que ve Isaac, ja d'aquí un parell de mesos podran comptar amb ell, i doncs fer un equip amb garanties de cara a aquesta primera catalana, que és una categoria digna per aconseguir veure l'objectiu de tornar a pujar a la primera nacional catalana del partit. Dic que el Barça és un equip molt jove, un equip molt ambiciós, perquè de fet la primera part va acabar 0-5 i tot i això doncs, buscaven com no perforar porteria, la porteria sí. Del Patí Sitges. És un equip doncs, que combina molt bé, molt nanos joves, realment és un molt bon equip aquest Barça, i el Sitges doncs, se va veure en tot moment doncs, controlat per aquest Barça, que va ser molt superior al Sitges. El Sitges va fer el que va poder, no va poder marcar-li un gol al Barça. Allà estava un vell conegut nostre, l'Aceituno.
El Luis Aceituno.
Aceituno. Doncs era el porter del Barça i déu-n'hi-do la bona tasca que va fer, perquè no va deixar al Sitges fer-li un gol, no? I de fet el Barça va ser molt superior al sí, Sitges, que n'hi havia una bona entrada, n'hi havia gent que va anar a veure aquest Barça, i torno a repetir, un equip molt jove, tu veus cara per cara, pràcticament juniors, i déu-n'hi-do el bon equip que és aquest Barça.
Certifica la superioritat del Barça aquest marcador, aquest 0-8 que va aconseguir el conjunt blaugrana, que segueix a 4 punts, segon classificat del Manlleu, que en suma 62. A la part baixa, doncs, el Sitges, Toni Escué, amb 17 punts, té la salvació ara estarà molt, molt difícil, la té a 8 punts. El Tona, que és quart per la cua, en té 25. Queden 4 jornades i, clar, el calendari no convida a ser optimistes, perquè ara ha de visitar la pista del Voltregà. Rebrà aquí el líder, el Manlleu.
Manlleu, que té, després de 2 anys consecutius, aquesta és la tercera temporada que pot aconseguir l'ascens, aquest any no se l'escapa ni vulguent.
No, difícil que el Manlleu deixi escapar aquesta oportunitat d'aconseguir l'ascens de categoria. Vindrà Manlleu aquí a la penúltima jornada, el Sitges visitarà la pista del Congrés i acabarà la temporada en rebent aquí Alcaldes. Aquest és una miqueta l'escenari que té el Sitges d'aquí al final de la competició, però allò, com es diu, preparant ja perquè no passi el que ha passat darrerament, allò que ens enganxa allò tot una mica desprevinguts.
Sí.
Buscar un tècnic, si és que evidentment De Pedro no segueix, buscar jugadors que responguin a un perfil doncs mitjanament competitiu.
Me dona la sensació que De Pedro continuarà amb el segona catalana.
Sí.
Me dona aquesta sensació, i buscaran un tècnic per primera catalana, un tècnic de cara a futur, de cara a compaginar un equip fet amb garanties, i ja veurem, ja t'he dit que l'altre dia sonava aquest nom, però no acaba de sonar del tot perquè, com t'he dit abans, doncs coordina tota la base del Vilanova i li interessa més el fet de coordinar tot a Vilanova i quedar allà, no?
No, en qualsevol cas, bé, és un nom que ha circulat, el de Jofre Vilà, que podria tornar després d'un final, el que va tenir en la seva última etapa al club, no massa bo, Són aquelles coses que passen, Es tanquen cicles, se n'obren d'altres, es tornen a tancar aquests,
és massa.
No deixa de ser un esport minoritari aquest, el de l'hoquei, i evidentment no tens massa portes on anar a trucar.
No. I espera't, que no soni algun que altre entrenador que ja havia estat amb el Patrici Sitges. Sí.
No ho descartem. D'aquí uns moments, i encarem ja la recta final del programa, recuperem una conversa que vàrem mantenir ara fa un parell de setmanes, en plena Setmana Santa, amb Xavi Cenzano, responsable esportiu del Club Natació Sitges.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.